El món dels radiotransistors és l'exposició que podeu veure des d'aquesta setmana a la Rectoria Vella. Aquí podreu apreciar la visió que té el saloní Joan Julià d'aquests aparells per conèixer més a fons què va suposar la introducció dels radiotransistors a la societat i conèixer d'on li ve l'afició a en Joan. Hem volgut fer dos programes especials. Aquest és el primer i, parlant amb l'autor de la mostra, en Joan Julià, ens situarem a aquella època. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit.
Què va suposar l'arribada dels transistors a les cases?
Bé, realment el més important que va suposar va ser un gran augment de l'audiència. Abans del transistor, evidentment, en les cases com a molt hi havia un aparell de ràdio que s'escoltava més o menys en família. L'arribada del transistor va duplicar, triplicar i multiplicar per 10 el número de receptors. Evidentment, això va suposar un augment d'audiència.
Quina funció tenia? D'informació, entreteniment?
Bé, el transistor no va canviar en absolut la funció de la ràdio. La funció de la ràdio era això, de comunicació en tots els sentits. El transistor no va representar res que no representés la ràdio ja en l'època de les vàlvules.
Quantes emissores es podien sintonitzar?
Les emissores que es podien sintonitzar no va representar cap canvi respecte a les que es podien sintonitzar quan era en l'època de les làmpades. Les que es podien sintonitzar depenia també simplement de les característiques del receptor de ràdio. El receptor de ràdio abans era de làmpades, després va passar a ser a transistors, però això no va canviar el que es poguessin rebre ni més ni menys emissores.
I quantes eren en aquella època quan es van introduir?
Evidentment, les emissores que hi havia abans eren molt poques. A Barcelona, primer, clar, si fem ja història, hi va haver una emissora, després hi va haver molts problemes perquè se'n van posar dues més o tres més, però mira si era difícil en aquells temps que no podien funcionar totes a la mateixa hora perquè es feien interferències. Llavors a Barcelona hi va haver un moment, primer només n'hi havia una, després n'hi van haver tres, però aquestes tres es havien de tenir un canvi d'horaris perquè si no s'interferien. Bé, en l'època dels transistors i amb la freqüència modulada, les emissores que hi havia abans, com has preguntat, si eren 100, per dir alguna cosa, van passar a 50.000.
Clar, que és el que, entre cometes, ja tenim ara. Que és...
Bé, aquí a Sant Celoni, suposar, en l'època dels transistors ja hi van haver moltes emissores, però, esclar, abans a Catalunya n'hi havia una, dues, tres emissores, i no n'hi havia més, a part de les emissores que hi podien haver molt especials, sobretot en l'època de postguerra. Jo recordo una aquí, hi va existir una emissora ja, abans d'aquesta actual a Sant Celoni, que era una emissora parroquial. Ja dic, el número d'emissores va augmentar considerablement.
Va ser com el boom, no?, el canvi brutal del que eren les ràdios antigues amb els transistors.
Evidentment, el transistor sí que va provocar també l'augment d'emissores, perquè, esclar, no hi podien haver emissores si no hi havia oients. En el moment que el número d'oients amb la vinguda del transistor va augmentar, evidentment es van crear emissores, moltes emissores. Tenien oients i, per tant, tenien clients i, per tant, es van crear noves emissores.
Clar. I en quin idioma eren? La majoria eren en castellà o ja hi havia alguna que feia alguna cosa en català?
Bé, això és un altre tema en el que jo que no conec molt bé. Evidentment, hi havia tot tipus d'emissores. Bé, clar, si tu m'ho dius a nivell local, però tingues en compte que jo quan escolto emissores escolto de tot el món.
Clar.
I per tant, sempre hi ha hagut emissores que parlen amb
tots
els idiomes del món, que en algun moment aquí a Catalunya pues no deixessin que hi hagués emissores que parlessin en català, pues bueno, va ser circumstancialment. Però sempre s'ha parlat en tots els idiomes. Les emissions no han vingut en funció d'un idioma. En tots els idiomes es poden emetre.
Tot i que estem a la ràdio i és difícil a vegades el tema de visualitzar objectes, com eren de forma i mides els primers transistors?
Els primers transistors tots tenien una forma de caixa rectangular, almenys en els seus inicis. Posteriorment això va canviar, encara que sempre això va ser majoria, la forma de caixa rectangular sempre ha sigut majoria. Però precisament un dels motius d'aquesta exposició i el fet que jo col·leccionés aquests aparells és per demostrar que els transistors no és allò que es coneix generalment com a transistor, sinó que el transistor té moltes vides. Jo et diré que jo he vist el transistor no solament com un receptor de ràdio, sinó que els transistors tenen un disseny que és extraordinari. Hi ha unes varietats impressionants, això no es pot veure en l'exposició. Hi ha unes formes, quadrats, rodons, trapezoïdals, piramidals, còniques. Els transistors han adoptat tots tipus de colors, tots els colors, és un arc iris de colors. Llavors, els transistors, si bé tot és caixa rectangular, hi ha les seves variants, que és el més impressionant per mi, que té altres formes, dimensions, colors, etc.
Que és el que tu t'has aficionat, sí, amb les col·leccions. Hi ha diferències entre transistors de diferents marques? Has dit que n'hi ha de tot tipus, és a dir, alguna marca en algun moment es va caracteritzar o va ser un boom amb un tipus en concret?
Sí, les marques van tenir moltes importàncies, però els transistors en si tots tenen una sola funció: rebre les emissions que emeten les emissores. I això ho fan tant els transistors com ho feien les altres. Aquesta és la funció principal dels transistors. Ja no dels transistors, de la ràdio. Ara bé, hi ha diferències extraordinàries. Quan parlem, per exemple, tots els cotxes són iguals, home, funcionalment sí, tots els cotxes serveixen per el que serveixen. Ara bé, no és el mateix un 600, un Rolls-Royce, un Mercedes, que tal. Llavors, dintre del món dels transistors, ens trobem que hi ha els 600, els Mercedes i els Rolls-Royce.
Hi ha de totes les games possibles, doncs. Quan s'escoltava aquests transistors, la ràdio? Era a casa? La gent hi eren més portàtils? Com anava?
Bé, això, el transistor, l'arribada del transistor també va representar un canvi fonamental en els oients. La ràdio abans s'escoltava en família, primer perquè és que no hi havia gaires oportunitats d'escoltar ràdio, hi havia poques famílies en els seus inicis que tenien ràdio, la ràdio tenia un lloc preferent a la sala d'estar, i evidentment quan s'engegava la ràdio s'escoltava en família. El transistor va trencar aquest model de ràdio escoltes i el va convertir en individual. Es va començar a escoltar la ràdio en els cotxes, a tot arreu. És el que es coneix avui. El transistor va fer aquest canvi, va treure l'escolta de la ràdio de casa.
Clar, és el que has comentat, que abans era molt en família i ara es va com individualitzar, que és més el que ja coneixem nosaltres en aquests dies.
Sí, la ràdio, l'evolució ha sigut extraordinària, en gran part degut al transistor.
Un gran pas va ser la introducció de la ràdio, la primera ràdio de butxaca.
Bé, sí, efectivament, això demostra en el moment que parlem de ràdio de butxaca, quan les ràdios eren una caixa de fusta molt gran i tot, esclar, això representa un canvi bestial. Sobre això es té molt a dir. Jo tinc que comentar que, esclar, la primera ràdio de butxaca la va fer la Sony als anys 50, i no solament va fer la ràdio de butxaca, sinó que ho va fer amb tan bona idea i ho va promocionar també, que en els seus distribuïdors va repartir com a propaganda camises amb una butxaca lleugerament més gran de les normals, a fi efecte de que hi capiguessin tots el que llavors, bueno, millor dit, els ràdios que ell va promocionar, que realment ja eren de butxaques, però es trobaven que hi havia algunes butxaques que no hi cabien, i per dir-li de butxaques van promocionar. A partir d'aleshores, les camises es van fer amb camises, amb butxaques una mica més grans. Això ho va fer la Sony, va tenir tal èxit, es van fer milions de receptors quan encara no ho feia cap altra marca, que en època de Nadal la marca Sony del Japó va tenir que llogar avions de transports de la JAP per fer expedicions als Estats Units per portar només les ràdios de butxaca, els transistors ràdios de butxaca. Imagina't la importància que té el ràdio de butxaca. A partir d'aleshores, tots els fabricants van fer ràdios de butxaca.
Ostres, Déu-n'hi-do, perquè és això, que les ràdios de butxaca també ocupaven menys. És això el que deies, que s'hi va flatar avions, per això, pel tema de regals, déu-n'hi-do, els que havia d'arribar a vendre i a fabricar.
És que parlem de milions d'aparells.
És que és una bajanada, que ara, a dia d'avui, hi ha tantes varietats i tantes coses que potser fins i tot no s'arriba un fabricant a produir d'un mateix model tants i tants exemplars.
Sony, puntualitzant sobre aquest tema, Sony és un cas molt especial. Evidentment, hi ha altres marques que han fabricat molts aparells, però tinc que dir que Sony no solament ha fabricat una gran quantitat d'aparells, i bueno, Sony va néixer, la gran marca avui dia multinacional en molts aspectes, va néixer gràcies al transistor. Llavors, Sony no solament va fer gran quantitat, milers de radiotransistors, sinó que és l'empresa que ha tingut més models diferents. Jo, en els meus arxius, tinc més de 500 models diferents, 500 models diferents de radiotransistors només de la marca Sony. Sony avui dia supera els 1.000 models diferents i d'alguns d'ells se n'han fet diversos milions.
Déu-n'hi-do. És això, que abans potser s'utilitzaven en moltes més àrees i que era el punt d'informació on te rebies la informació. Aquestes de butxaca, jo ara he fet una associació amb la Noche de Transistores, amb el tema de quan anaven els futbols, és a dir, que també es va com introduir molt ràpidament amb tots els àmbits, no?
És que en el moment que hi ha oients, surten emissores, surten transmissions especialitzades, amb deports, amb el que sigui, perquè hi ha els oients. I, és clar, aquests oients, és clar, no solament si van a veure un partit de futbol determinat, no solament estan interessats pel resultat de lo que estan veient, que ja ho veuen, sinó el que els hi poden dir les emissores especialitzades en deports sobre altres resultats que s'estan donant en altres llocs, no? Clar, és impressionant veure com això ha evolucionat les pròpies emissions en funció del número de receptors i d'oients. Això sempre ha sigut així.
Abans era com ara, que ara, per exemple, amb els Walkmans, molta gent va pel carrer escoltant música o escoltant la ràdio. En aquell, amb ràdios de butxac i tot, també era així?
El Walkman ho va inventar precisament també Sony. És un aparell que permetia escoltar amb estèreo música, no a través d'un altaveu, sinó a través d'un audífono, i que tu podies reproduir com si fos a casa teva amb un aparell d'alta fidelitat música que a tu t'interessava, a través d'una cinta, de lo que fos. Posteriorment, els Walkmans van adaptar la recepció amb AM i amb FM.
És a dir, que hi ha hagut un llarg recorregut entre una cosa i l'altra.
La ràdio, degut a la pròpia tecnologia, el preu dels components i el reduït tamany, no solament va entrar en els Walkmans, sinó que avui dia el trobem, els telèfons a tot arreu. Tu, a més de la funció principal, pots escoltar ràdio.
Igual que ara, segons on eres, tenies un tipus de cobertura d'unes emissions hores i en altres d'altres?
Sí, això és un efecte purament tecnològic. Vull dir, el fet de que tu rebis les emissions d'una determinada emissora ve en funció de la distància en què està aquesta emissora, de la potència que transmet aquesta emissora, de la qualitat del teu receptor. L'efecte aquest de cobertura és exactament la mateixa tant amb transistor com en sense transistor.
Una de les coses curioses que ens hem deixat quan hem començat a parlar dels transistors i que es van popularitzar tant, quant costaven aquests aparells?
Aquests aparells, primer tinc que dir, com a curiositat, que un aparell de ràdio, abans dels transistors, estic parlant dels anys 30 i 40, costava l'equivalent del que guanyava un obrer durant un mes.
Uf!
En el moment que després els transistors, en funció del tipus de transistor que era, si era més popular o era ja de comunicacions, hi havia molta varietat, podia anar de 10 a 1.000 euros. Amb 10 euros podies ja tenir que passem del sou d'un mes a una hora de treball.
Déu-n'hi-do, és a dir, que hi havia molta... que es va popularitzar molt i que va ser més accessible per tots el, totes les butxaques, vaja, no? Que és com ara, que és això, que tens de tot, sí. Des dels més barats, amb els més cars i més sofisticats...
És igual que ara. Però, evidentment, esclar, els aparells més populars, perquè al final compleixen la seva missió, són els més baratos. O sigui, tu amb un aparell de 20, de 30, 40 euros, tu pots escoltar tan bé com amb un altre que em pugui costar 800. El que passa que potser el so no és el mateix, no és estèreo, no pots captar tantes emissores amb ona curta, però fonamentalment amb qualsevol aparell, amb els més barats, tu pots escoltar ràdio tranquil·lament amb qualitat.
Clar, i aquí entrem amb el que ja també hem comentat, que és el disseny, que també suposo que es pagava més o menys també per segons quin disseny volies de cada aparell.
Sí, evidentment el disseny es va introduir, com s'ha introduït a tot arreu, per promocionar, per poder vendre més, no? El disseny en si no millora la qualitat ni del so de que captis més emissora ni res, sinó que és un valor afegit que el fa molt agradable amb segons què. O sigui, el disseny es pot veure amb aquesta exposició, és molt variat, és molt atractiu. Doncs clar, si per exemple el vols per anar a escoltar les transmissions deportives a fora, el disseny té poca importància, però depèn a on el tinguis, inclús a casa, o simplement com a col·leccionista, hi ha una varietat impressionant. Ara ja dic, això no té absolutament res que veure amb la funció pròpia de la ràdio. La funció de la ràdio ho tenen totes les ràdios, després hi ha altres valors afegits.
Amb aquests preus és molt fàcil també pensar això, que va ser l'estandardització de que tothom pogués escoltar la ràdio.
Evidentment. És que, esclar, avui dia no hi ha ningú. Si abans, tornem als anys 30, si algú volia escoltar la ràdio, i ara jo, dient això, estic recordant una altra cosa que no sé si tu recordaràs. Jo recordo bé a Barcelona, vivia llavors en els temps que va sortir la televisió. La televisió la veia la gent en els escaparates on es lluïa la televisió. Vull dir, això va passar també amb la ràdio. La ràdio no tenia sempre l'oportunitat d'escoltar la ràdio, o l'escoltaves en família o a vegades t'invitaven a escoltar la ràdio, no? Amb la televisió va passar exactament el mateix, no? En el moment que va, o sigui, ja inclús abans del transistor, però més a través del transistor, la ràdio, vull dir, era una cosa que no tenies que demanar permís per escoltar la ràdio, tu tenies ràdios a tot arreu, no? Inclús el cotxe, s'ha de tenir en compte que quan parlem de cotxes, quants milions de cotxes es fabriquen? Coneixes algun aparell d'algun cotxe que no porti ràdio? Quants milions només de ràdios, d'aparells de ràdios, tots ells a transistors? Quan no hi havia els transistors, difícilment un cotxe no portava, perquè no podia portar la ràdio per la font d'alimentació, etc. Avui dia, només transistors que s'utilitzen per muntar en els cotxes són milions de cotxes, de ràdios, transistors, que es posen només en els cotxes.
Clar, perquè tots, és el que deies, tots, ara sí que és com impensable. Quin creus que ha estat el moment més especial del món radiofònic des dels seus inicis?
La ràdio ha tingut molts moments, evidentment. Va néixer en un moment que els aparells de ràdio eren més uns aparells científics. Inclús no tenien presència, vull dir, eren unes caixes amb unes làmperes, anaven amb bateries, amb uns recipients, amb àcids i aigua i tot, i amb molts mandos tenies que ser un expert per escoltar la ràdio. Parlo de les primeres ràdios. Després, evidentment, des del punt de vista tècnic, la ràdio va evolucionar moltíssim. Ja es va poder endollar a una red estandarditzada. Després es van popularitzar molt les ràdios de galena, perquè eren uns aparells molt senzills, no s'espatllaven mai, i que estaven a l'abast de tothom, tenien les seves limitacions. Després també va seguir un altre moment, que en el món de la ràdio es va passar d'uns aparells lletjos, perquè sí, es va passar a fer un disseny, van sortir a Estats Units les primeres ràdios de capella, anomenades de capella. En realitat els americans li deien catedrals, i això va evolucionar molt també el món de la ràdio. La ràdio ja es va fer vistosa perquè no era concebible que en el saló tinguessis aquella caixa lletja amb unes bateries, amb una antena a part i tot. Tot es va posar dintre d'un sol habitacle, i van sortir les ràdios de capella. La primera la va fer Philco, i després, tot evidentment, amb l'èxit que va tenir, doncs, tots els fabricants es van dedicar a fer ràdios de capella. Després, l'evolució, la més important, a part d'efectes tecnològics, d'esquema de funcionament, que els aparells van ser el que es diu heterodins o superheterodins, el fet més important que hi va haver dintre del món tècnic de la ràdio va ser amb el naixement dels transistors. Els transistors van fer desaparèixer les altres ràdios. No tenien cap sentit les altres ràdios que, ojo, amb les ràdios aquestes mateixes de capella, el so era impressionant, molt millor inclús que els transistors, però, és clar, no tenien per vindre, ja que un aparell, com he dit abans, costava una verdadera fortuna, i, a més, el consum d'energia que tenia un aparell de radiolampres podien ser 100 watts. Jo recordo els anys 40, és clar, jo a casa al menjador hi havia una bombeta de 40 watts, però en les habitacions tenien 15 o 25 watts. L'aparell de ràdio gastava 100 watts. Llavors això és molt important. L'aparell de transistors, els que s'enxufen a la red, no gasten pràcticament res. A més, amb un altre valor afegit sobre els transistors. Els aparells a làmperes, de per si mateix, les làmperes tenien una vida. O sigui, podies dir que podien durar 5 anys, podien durar 10, però es tenien que substituir, hi havia avaries cícliques, com pot passar amb els cotxes, que hi ha un moment que
van petant.
Tenen que passar la ITV, i llavors els transistors no. Els transistors pràcticament es pot dir, des del punt de vista tècnic, que tenen una vida il·limitada. O sigui, un pot utilitzar un transistor mils d'anys sense que això representi cap desgast. Tingues en compte que els transistors és la base amb la que funcionen tots els ordinadors. Els ordinadors, bé, tinc que aclarar una cosa, quan hem parlat sempre de transistors hem parlat referint-se a l'aparell de ràdio, però l'aparell de ràdio en si està composat per 4, 5 o 6 transistors que són els elements que fan funcionar la ràdio en aquest sentit, no? Llavors, per això els transistors tenen pràcticament una vida il·limitada. Tots els reparadors que hi podien haver abans de ràdio, avui dia han desaparegut perquè un aparell de ràdio no necessita cap reparació.
Durant tota aquesta estona que hem estat aquí parlant, ja s'ha vist que el transistor va ser la revolució que va popularitzar poder escoltar la ràdio on tu volguessis, fer el que volguessis, de forma col·lectiva passar més a forma individual, i també en aquest sentit, del que suposava gastar-te aquells diners i que et durés una vida, un cert temps, a tenir-ho de per vida.
Bé, aquest és el món dels transistors i el que es podrà veure en aquesta exposició, que és una visió molt personal dels transistors. Jo tinc que dir que en aquesta exposició es pot veure una classificació que és personal meva, no existeix, no és coneguda en aquest sentit, que jo classifico els transistors en 14 capítols diferents en funció de coses, com he dit abans, el seu disseny, la forma, els colors, etc, etc.
Molt bé, així ja ens podrem acostar a la Rectoria Vella durant aquests dies a poder gaudir d'aquesta exposició i veure tots aquests aparells.
Bé, jo espero que tot el col·lectiu aquest vostre de la ràdio farà una visita i que pugueu disfrutar d'aquests aparells transistors tan populars i tan coneguts, però per altra part jo puc dir també tan desconeguts, perquè quan veieu l'exposició veureu que us pensava que sabíeu el que era un radiotransistor, i en allà, en l'exposició, veureu cents de radiotransistors
inimaginables.
Inimaginables.
Molt bé, doncs gràcies, Joan, i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
L'exposició al món dels radiotransistors serà a la Rectoria Vella fins l'11 de març, i cada dissabte a les 6 de la tarda hi ha visita comentada. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent, també a les 10 de la nit, per continuar parlant amb en Joan Julià. Fins aleshores.